Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El Sabadell s'ha convertit en un rival especialment incòmode pels seus contrincants. L'equip arlequinat suma 352 minuts sense rebre cap gol i al marge d'aquesta dada, ja de per si prou significativa, el mur sabadellenc també queda palès en les ocasions rebudes, o millor dit, en les poques oportunitats que estan generant els rivals. Contra la Nucía, només Fofo, amb un xut tou des de la frontal a les mans de Macay, va poder xutar a porteria. Una setmana abans del Rico Pérez, en els últims 5 minuts, tan sols els arlequinats van inquietar de debò al porter gallec. I una setmana abans, contra el Mestalla a casa, l'ocasió més clara va ser un penal que Jordi Sánchez va estavellar al travesser, però el filial valencianista tampoc es va fer un far d'arribar a l'àrea sabadellenca, precisament. Tot plegat ha convertit l'equip d'Antoni Hidalgo en una de les millors defenses de tota la categoria, números en mà. No és casualitat que aquesta porteria tancada, enforrellat des de principis de la jornada 2 contra l'Atlético Levante, coincideixi amb la reacció d'un Sabadell que ha sumat 10 dels últims 12 punts i que ja és tercer, un equip que proposa però que no s'arronsa, o com a mínim que no arronsa el nas quan li toca defensar sense pilota i sobretot que té números realment engrescadors, especialment al darrere.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Roger Benet, som-hi.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Tindrem a la Caral Castellet des de Suïssa amb els problemes per poder fer front al circuit de la Copa del Món de Snow. Estrenarem secció amb el Sergi Garcés, que ens aproparà un cop al mes un esportista de la ciutat ja retirat. Escoltarem Òscar Rubio i Ian Macay, també el president de l'Orihuela, la Lliga Nacional de Futbol, la Lliga Nacional Juvenil, Futbol Sala o Waterpolo, entre d'altres històries.
I fora de l'hotel?
Leo Messi ha guanyat el Premi de Best, guardó que valora com el millor futbolista de l'any. S'ha imposat per aquest ordre a Virgil van Dijk i a Cristiano Ronaldo. En categoria femenina, la guardonada ha estat la nord-americana Megan Rapinoe. Entre d'altres premis, el tècnic del Liverpool, Jürgen Klopp, ha estat triat com a millor entrenador. I avui arrenca la sisena jornada de primera divisió. El Barcelona rep a les 9 al Villarreal al Camp Nou. Valverde ha deixat fora de la convocatòria a Ivan Rakitic per decisió tècnica, mentre la novetat és Ousmane Dembélé. Abans, a les 7, Valladolid-Granada, a Zorrilla, i a les 8, Betis-Levante al Villamarín. L'Espanyol visitarà dijous el Celta de Vigo.
Han parlat en les últimes hores
Leo Messi sobre l'actual crisi de resultats del Barça.
Arrancamos mal, que nos cuesta encontrar el juego, nos cuesta crear situaciones, nos genera muy, muy fácil. Y bueno, lo bueno que es el principio, tenemos que reaccionar ya, que no hay más tiempo para nada, que sabemos que tenemos que mejorar mucho, porque somos conscientes de lo que nos pasa, de lo que te decía, y es un tema grupal, obviamente, pero bueno, recién empieza.
I a les xarxes socials.
Les històries publicades pel ciclista sabadellenc David de la Cruz. Avui, camí del Pic de Carroi a Andorra, tres històries, en concret a Instagram. La primera, des de baix, amb la fotografia de la muntanya, el que era el seu primer objectiu del dia. La segona, de la carretera per la qual ha pujat. La tercera, un cop a dalt, amb el que ell mateix ha dit que era el seu segon objectiu del dia, tornar cap a casa per seguir aquests entrenaments i el seu dia a dia. Podeu seguir l'encara ciclista de l'equip Ineos a Instagram, escrivint David DLAX.
De quin partit no estarem pendents?
No, o potser sí. A les 7 del vespre, el GIF Sundsvall de Juanjo Ciércoles, Pol Moreno, David Batanero i Pol Roger visita el camp del Kalmar. El CUE de la Lliga Sueca busca fugir de la crema davant un equip que és 12è classificat.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el pilot sabadellenc de freestyle José Loco Miralles i també l'entrenador que va ascendir per última ocasió el Sabadell a segona divisió. Avui és l'aniversari de Lluís Carreras.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
4 minuts, 40 segons per sobre de les dues, ens posem en marxa. Ian Mackay acumula 352 minuts sense encaixar cap gol. El porter gallec del Centre d'Esports continua ampliant aquesta xifra d'imbatibilitat des del tram final de la visita a Bunyol d'ara fa un mes i ha convertit ja el Sabadell en una de les millors defenses de tota la categoria amb aquests 3 gols rebuts en 5 jornades, just idèntic número al que portava l'any passat Mackay a aquestes alçades al Real Murcia. El porter Arlequinat es felicita sobretot perquè aquestes porteries zero estan venint acompanyades també de victòries.
Hay que seguir. A ver, gusta para un portero que no encajar gol, pero sobre todo que sean victorias, que sean empates. Al final, bueno, Valencia aquí no encajó. El Levante nos metió, creo, fue el minuto 8, minuto 9. Al final, bueno, 3 partidos seguidos sin encajar. Eso dice que estamos en línea ascendente. El equipo, al final, yo siempre digo que parece una tontería. Cuanto más tiempo tengas la portería a cero, al final más fácil es que puedas llevarte el partido.
De fet, avui el Sergi Parc ha estat perdent el temps també en buscar una dada encara més retorçada. Oficialment la xifra és de 352 minuts sense encaixar, però si anem als minuts de joc reals, hauríem de sumar-li 24 més. Els afegits de la primera i la segona part de l'Atlético Levante, el València Mestalla, l'Hércules i també la Nucía. Per tant, més mèrit encara per un Ian Mackay que està sent un dels millors jugadors del Sabadell en aquest inici del campionat i que també ha analitzat l'actual moment dolç de l'equip que entrena Antoni Hidalgo. A hores d'ara ocupant la tercera plaça, però Mackay recorda que ara això no serveix de massa.
Yo quiero la jornada 38, mínimo estar ahí. Lo siento, pero yo soy de los que... Y me repito siempre, pero mirad el siguiente partido porque creo que nos haría nada daño ahora mismo mirar la clasificación. Porque a lo mejor nos podríamos hinchar el pecho y bueno, cualquier equipo te lo puede hundir aquí en segunda B que cualquier equipo te puede ganar. Entonces vamos a hacerlo piano, vamos a ir a Orihuela, vamos a intentar ganar. 3 victorias seguidas fuera de casa sería un campanazo increíble. Y bueno, con calma y piano.
Ian Mackay, un dels protagonistes sense cap mena de dubte del dia i de l'inici de Lliga del Sabadell, l'altre Òscar Rubio en l'altra porteria justament, ja que s'ha convertit en el sorprenent pitxitxi d'aquest inici del campionat amb 3 dianes en 5 partits, i això que tot just suma una 20ena de gols a la seva llarga carrera. El mateix jugador lleidatà ha reconegut que mai havia marcat amb tanta assiduïtat com ho està fent ara, però Òscar Rubio tot es deu a la idea de joc d'Antoni Hidalgo.
Esa es la idea que té el míster, ¿no? De que fem el camp gran, ¿no? I arribem per fora, i juguem des dins i bueno, tenir la posició i tindre arribades per fora i bueno, per sort pues s'està sortint bé i d'aquesta forma pues estem aconseguint gols.
I de fet Rubio insisteix que una de les premisses que reben de l'entrenador passa precisament perquè els carrilers arribin amb insistència i sorprenguin entrant des de la segona línia dins de l'àrea, com està succeint no només amb Òscar Rubio, que ha estat encertat, sinó també amb Josu Ozcoidi amb diferents oportunitats en aquest inici de campionat. El mateix Antoni Hidalgo també ha parlat d'aquesta qüestió, en aquest cas lloances del tècnic de Canovelles per Òscar Rubio per creure, diu, en la seva idea.
Hem d'aprofitar aquest moment de forma que té l'Òscar. És produït perquè segurament arriba molt el Josu i li posa pilotes perquè només les hagi d'empenya. S'ha d'arribar allà, s'ha de creure, perquè això dius, no, és que arriba i l'ha ficat, però és que no arriba una, arriba dos, tres, quatre, cinc, creu, això és molt important al futbol, has de creure, les pilotes no arriben perquè sí, no fas un gol perquè sí, sinó perquè estàs allà, perquè creus el que pot arribar, si no hi creus, doncs és impossible, no?
De fet, feia 2 anys que un Arlequinat no marcava en 3 partits diferents en qüestió de 4 jornades. L'últim, Felipe Sanchón, a principis de la 2017-2018. Òscar Rubio s'ha convertit en el sorprenent màxim anotador del que portem de temporada, seguint una mica el paper d'Aleix Coc la temporada passada, tot i que amb un rol molt diferent, anotant per sorpresa, entrant des del carril i no pas en accions de pilota aturada com el tarragoní l'any passat. El lleidatà també ha parlat de com s'ha refet el vestidor del primer cop anímic, el que van rebre contra el Castellón per plantar-se ara de sortir entre els primers, però això sí, insisteix Òscar Rubio en tocar de peus a terra.
L'inici amb el Castelló no és el que tots esperem, però bueno, l'equip pues, ha demostrat una maduresa molt gran, no? O els fantasmes que poden haver del primer partit els vam dissipar molt ràpid contra l'Atlético Levante, no? Des de llavors pues, jo crec que s'estan fent les coses molt bé, però bueno, ja vam parlar la setmana passada després de guanyar l'Hércules, que això és molt llarg i si ens relaxem, al final qualsevol te pot pintar la cara, no? Com es diu. Nosaltres hem de seguir en aquesta línia, fent les coses com les estem fent i res de relaxació.
I una més del carriler dret del Centre d'Esports, en aquest cas dedicant-li aquest dolç moments que travessa, que passa l'equip, a l'afició que tant va patir la temporada passada.
Sobretot per l'afició, no? Que al final l'any passat pues, van sofrir molt, no? I bueno, que puguin disfrutar ara, pues, tots contents, no? Ja vam dir l'any passat que quan estan apretant a la nova Creu Alta són més forts, no? I per sort jo crec que a la fase final de la temporada passada, gràcies a això, va ser primordial per aconseguir la salvació, no? I aquest any estan igual i que disfrutin, no? I demanar-los que continuï així pel pròxim partit a casa i que si en podem vindre més, pues millor.
I tot en un dia, el d'avui, que és de descans per la plantilla del Centre d'Esports, encara pendents de saber quin serà l'escenari que acollirà l'Orihuela Sabadell de moment, i s'espera que sigui així, programat per diumenge a les 6 a l'estadi de Los Arcos. En les últimes hores, el president del conjunt escorpí, Antonio Felices, ha assegurat a Onda Regional que sí que es podrà jugar allà, tot i l'estat de la instal·lació.
Hombre, nosotros lo que solicitamos a la federación era simplemente el cambio de orden de los partidos más cercanos que teníamos en el tiempo, simplemente para que pues el campo podríamos ponerlo en condiciones, por lo menos el césped, y acondicionar y acometer pues eso, el tener vestuarios en condiciones y demás, porque ahora mismo pues eso es ir poniendo parches para poder jugar este domingo contra Sabadell.
Felices també ha explicat en quin punt es troba l'estadi, a l'espera de si reben o no una visita de la Federació Espanyola, com demana el Sabadell. La valenciana sí que hi va ser ahir. D'entrada, pel que fa als vestidors, estan apuntalats, amb la qual cosa s'haurien d'habilitar alguns de provisionals de prefabricats. La graderia està afectada, especialment la més antiga, la part més vella de l'estadi de Los Arcos, amb una gran escletxa. La podeu veure a @radiosabadell en un tuit, en un vídeo que ha penjat la Federació Valenciana i que hem repiulat fa un parell d'horets. Està precintada al públic. L'únic és que l'Orihuela podria obrir l'estadi en teoria, però amb menys capacitat per al públic. I pel que fa al terreny de joc, no està bé, però fa dies que no té aigua i l'únic que queda per treure és el fang acumulat. Pareu atenció que Antonio Felices, president de l'Orihuela, explica d'on surt part d'aquest fang.
El agua ya no hay en el césped, solamente lo que queda es precisamente la plaza de toros, que está colindante con el campo de fútbol, pues parte de la arena que había allí se pasó al campo de fútbol y eso es lo que hace que hay una zona de aproximadamente pues unos 5 o 6 metros cuadrados en los cuales pues se ha acumulado un poco de fango allí y bueno, que ahora mismo pues esperamos que para el domingo se seque y que se pueda jugar. No està perfecte, ni mucho menos, però hay que seguir para adelante.
Per tant, segons el president de l'Orihuela, contradient-se a si mateix fa uns dies, Antonio Felices confirma que teòricament ara l'Orihuela Sabadell sí que es podrà jugar diumenge a les 6 al Malmés Estadi de Los Arcos. Tampoc se sap, per cert, quan es jugarà el partit contra el Jove Espanyol de la Copa Federació. Els dos equips han demanat a l'ens federatiu passar-lo de dijous de la setmana vinent, quan estava previst a les 8 del vespre, al següent dimecres, una setmana més tard, el dia 9 d'octubre, a les 12 al migdia, aprofitant que és festiu a la Comunitat Valenciana. Dimecres de la setmana vinent no podria ser perquè l'equip de Sant Vicent del Raspeig no té instal·lacions disponibles el dimecres, a no ser que sigui festiu com la següent setmana. I per això estava marcat dijous a la nit. Tant el Jove com el Sabadell, això sí, estan d'acord en jugar una setmana més tard i en cas de passar encadenarien dues setmanes seguides jugant Copa Federació. Ara ha de ser la Federació Espanyola qui decideixi si accepta aquest canvi de data demanat de forma conjunta pels dos clubs. I una última qüestió arran de les crítiques que vam rebre des del mateix diumenge de socis del Sabadell que no van poder accedir a l'estadi amb els cotxets dels seus fills, de les seves criatures, com era habitual. Per exemple, el Dani Carreño, un dels abonats, feia un comunicat a les xarxes socials al qual responia el propi centre d'esports ahir. De fet, fins i tot famílies dels propis jugadors, dels propis futbolistes de la primera plantilla arlequinada es van veure afectats, no podent tenir el cotxet a la graderia. I segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, tot és una qüestió de l'aplicació de la llei de l'esport. Aquest any s'hi han posat de manera més seriosa perquè no es poden obstaculitzar ni passadissos ni accessos al camp amb objectes, incloent en aquest cas els cotxets. A Sabadell ha canviat, a més, el coordinador dels Mossos d'Esquadra i això va propiciar controls més exhaustius en aquest últim duel contra la Nucía. El club, que també es va veure en certa manera sorprès per aquesta mesura, ja que fins ara no havia estat així i va haver d'improvisar un espai per deixar tots aquests cotxets a la tribuna, ha demanat ja una reunió urgent amb coordinació dels Mossos per saber com actuar de cara als pròxims partits.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at. Mig minut i un quart de 3 de la tarda a la Lliga Nacional Juvenil, primera derrota de la temporada del Centre d'Esports. El Barcelona B es va endur els 3 punts d'Olímpia dissabte en vèncer per 1-2 després de remuntar el gol inicial dels arlequinats. Gabri Gausachs, després d'una gran jugada individual de Jaume Ramoneda, avançava el Sabadell a la mitja hora, però els blaugranes trigarien només 3 minuts en reaccionar i ben entrada a la segona meitat es produiria la jugada decisiva. Penal per mans de Gerard Marquilles, una acció que a més va acabar amb el gol definitiu, però també comportant la segona groga pel jugador arlequinat i que al capdavall va significar la sentència arlequinada. Malgrat la derrota, el tècnic Miqui Lladó no perd la calma.
El més ràpid que arriba a la primera derrota, el més ràpid que ha perdut i el més ràpid que pot recuperar. I això és una mica com encararem aquesta setmana. Dolguts perquè no hem fet un partit per perdre, però ja hem perdut, ja no hi ha el misteri aquest de estar imbatuts i generar, no?, més volada de la que té l'equip. Tenim un equip molt bo que ha jugat un gran partit de futbol avui, però ja estem i hem perdut, ja sabem el que és i ja podem espavilar per guanyar els 3 punts a l'AM.
Tot i aquesta derrota contra el Barça B, el Sabadell continuaria sent a dia d'avui el primer equip no juvenil B, és a dir, que podria ascendir, que estarien les places per pujar a la divisió d'honor, encara que tot just acaba d'arrencar la Lliga. El Mercantil, de la seva banda, encara té pendent guanyar. Després de 4 jornades, els graciencs van patir la segona derrota consecutiva al camp del juvenil B del Nàstic de Tarragona per 2-0. Per més inri, els mercantilistes acumulen ja més de 300 minuts sense veure porteria. No ho fan des de la primera jornada. L'entrenador Carlos López no busca excuses.
Suposo que quan ens passen tantes vegades tampoc ens podem només que posar excuses. Jo que estic content que la gent que ha vist l'equip, doncs la veritat és que hem fet 4 partits bons i que potser amb el cupo general, home, no és per guanyar-los tots, però sí que potser ens ha faltat un punt d'encert i de sort per portar algun punt més.
Amb aquesta desfeta, el Mercantil va camí de repetir l'inici de la campanya passada, llavors no va conèixer la victòria fins la jornada 7. Fem una aturada en el camí i de seguida marxem fins a Suïssa.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Marxem cap a Suïssa, allà tenim una esportista de Sabadell, segurament una de les més punteres de tota la ciutat, que malauradament ha hagut de canviar el seu calendari, ha hagut de canviar el que era la seva idea d'aquesta temporada per una raó, bàsicament monetària, per un tema de finançament, i això mai és una bona notícia que un esportista hagi de dependre, en funció de com està la seva butxaca, de competir allà on s'ho ha guanyat, en aquest cas, a les estacions de neu. Parlem de la surfista de neu sabadellenca, Queralt Castellet, que la tenim a Sasfi, a Suïssa. Què tal, com estàs, Queralt?
Hola, bona tarda, molt bé.
Com estàs portant això d'entrada de no poder participar en una Copa del Món, la d'aquesta temporada, per culpa de la falta de recursos econòmics, al cap i a la fi?
Bueno, va ser una decisió més que res pràctica, no?, que vaig fer, perquè, doncs, bé, si no es pot, no es pot. L'únic que jo sentia obligada, doncs, de explicar el perquè per la gent que em segueix i que em segueix a la Copa del Món i que sempre, doncs, té ganes de veure mi participant, si aquest any vinent passa que no em veuen a les llistes o que no em veiessin sortint, doncs que sapiguessin el per què, que no és perquè m'he lesionat o que no és perquè no vulgui o perquè no pugui, o bueno, simplement que és perquè no puc econòmicament permetre-m'ho, no? Perquè, doncs, el programa de la Copa del Món és un circuit que són bastantes proves i que són responsabilitat de la federació de cobrir i que realment, doncs, no no puc, bueno, no puc arribar-les a fer amb el que, de la manera que m'ajuden. Per tant, simplement no es poden fer i per això doncs m'he de centrar aquest any, doncs em centraré sobretot en entrenar i en competir amb les competicions que queden fora del circuit FIS i que estan en l'àmbit professional i que tinc moltes ganes i molta motivació també per fer i que donaré tot per poder treure els meus millors resultats en aquests events.
Això vol dir l'Ex-Open, els X-Games, el Diu Tour i també el US Open, però no aquesta Copa del Món amb les diferents proves que comentaves. Vas fer una entrevista amb els companys del Marc ara fa uns dies, que és quan es destapa tot el tema de la problemàtica econòmica de poder arribar a aquest circuit. Des d'aleshores, tu has marxat ara fa uns dies cap a Suïssa a entrenar allà amb l'equip suís, però igualment la teva preparació habitual ja ha quedat alterada, perquè de normal no et teníem fins tan tard aquí a Sabadell, sinó que marxaves a Nova Zelanda i aquest any has hagut de renunciar, no, això?
Sí, bueno, des de fa diversos mesos que les meves majors rivals han estat entrenant ja en el Pipe a Nova Zelanda i jo, bueno, jo m'he estat preparant el millor que he pogut a Sabadell físicament. I bé, doncs sí, és una desavantatge amb la que em trobo i està simplement doncs per això, perquè encara estic esperant que m'entrin les ajudes de l'any passat per fer les sortides. Per tant, és com vaig per darrere i ara en aquest moment, doncs, quan moltes ja han estat preparant durant diversos mesos, doncs jo ara tot just començo.
Clar, al final, per fer-nos una idea, tu participes en el halfpipe, en el mig tub de snowboard, no és el mateix que les teves rivals estiguin entrenant en un mig tub, en un pipe a Nova Zelanda o on sigui, que haver de preparar-te físicament, però clar, vas amb dèficit respecte a elles.
Sí, no, i a més que tampoc convé estar sense tocar neu durant tant temps, no? A vegades per una lesió doncs passa, però jo normalment intento que no passi molt temps perquè doncs a nivell ja no només a nivell físic, però també a nivell mental doncs t'agrada no desvincular-te massa per estar també pendent de què està fent la gent i de com seguir evolucionant, no?
Fa més d'un any vas estar 6 mesos precisament aturada per un problema a l'espatlla amb un pas pel quiròfan, però des d'aleshores la veritat és que vas fer una temporada per emmarcar, segona a la general precisament de la Copa del Món, amb una victòria, amb un segon lloc, amb una plata als X-Games, també vas fregar el podi al Mundial. Fa més ràbia encara, veient aquest palmarès recent i aquest pic un altre cop que havies tingut a la carrera haver de renunciar ara?
Ah, doncs la veritat és que, bueno, a mi, jo estic molt superfeliç d'haver aconseguit a nivell de resultats la millor temporada de la meva vida, no? La temporada passada i de trobar-me en un moment de feeling, de disfrutar sobre la taula que mai m'hi havia trobat, no? I per això doncs tinc tanta motivació per seguir aprenent i seguir millorant i seguir competint i seguint aconseguint tan bons resultats perquè estic en el millor moment de la meva carrera i per això doncs tinc aquesta confiança que de la manera que sigui doncs seguir endavant i seguir millorant perquè és el que m'aporta aquest esport, aquesta motivació i el poder disfrutar de la muntanya i del que faig, doncs és algo que valoro enormement i que no vull deixar de fer.
En aquesta entrevista que comentàvem amb el Marc, deies que t'arriba una ajuda de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, però que no n'hi ha prou per poder fer front a aquest circuit, a aquest calendari habitual que acostumaves a fer. Després el director esportiu, l'Olmo Hernán, va respondre que no hi hauria problema per intentar augmentar aquesta ajuda, però deia que complint, igual que la resta d'esportistes, per exemple, deia reconeixements mèdics, roba amb patrocinadors de la Federació, proves de la Federació Internacional, comunicar el programa de la Federació... De tot això que hi ha de cert, que no hi ha de cert, què falta perquè us acabeu d'entendre o no, on és el quid de la qüestió?
Bueno, tot això jo crec que són coses que que a ell li venen al cap, que moltes, bueno, no veig jo molta veritat darrere, però en fi, cada un doncs té les seves eines de sortir de situacions, no? Però a mi no m'agrada entrar en aquestes situacions. Jo la veritat és que la raó per la que vaig voler fer aquest comunicat és per aclarar aquesta situació, no? I per aclarar, com deia abans, el per què a tota la gent que després es pugui preguntar quina és la raó de si no competeixo, no, amb aquests events. I simplement això, no vull entrar en una lluita de qui diu què, perquè jo ja tinc molt poques ocasions de parlar del meu esport i de poder explicar coses importants, com per estar entrant en detalls que no podríem acabar mai, perquè bueno, la majoria, primer que no és veritat, i després que són tonteries, i que penso que lo important és el que passi ara i que es pugui arreglar aquesta situació, i que sobretot doncs, si volen solucionar-ho, i jo sé que poden, perquè no és que estigui convençuda, és que sé, perquè porto explicant, informant des de fa molts anys el cost que té l'esport que faig, i ho saben perfectament. Per tant, per ells és fàcil saber la manera d'arreglar-ho, i només haurien de comunicar-m'ho i de parlar i de millorar aquesta situació, primer de comunicació i després de voler doncs col·laborar en la meva carrera, no?
Sense voler entrar en morbositat, simplement gairebé un sí o un no si cal, eh? L'última reunió era del mes de maig entre la federació i que era el Castellet. Heu tornat a parlar després de tot això o res?
No hem donat. Jo he intentat parlar, però no hi ha resposta mai, però és molt complicat, és molt difícil poder-se comunicar d'aquesta manera, no? Penso que avui en dia tots tenim un telèfon, tots tenim un WhatsApp, tots tenim de tot per poder-nos comunicar, i al final no, jo no m'estic intentant saltar cap norma ni cap res. És parlar amb la persona que has de poder parlar, o sigui, no estic intentant parlar amb un cargo que estigui per sobre de ningú, és la persona que s'encarrega de parlar amb els esportistes. Per tant, no sé per què no vol fer-ho, i la veritat és que tots són, a vegades doncs em trobo com que és una situació amb molts entrebancs, i que al final sembla que hi hagin més obstacles que ajudes per poder seguir endavant, no? I quan després tots estem contents de si surten bons resultats, al final doncs sembla que l'esforç que hi ha darrere i tot això doncs es vulgui amagar, perquè realment sí que hi ha moments que sembla que ho vulguin posar difícil, però bueno, no, jo no vull pensar que és així, i penso que la solució és possible i que està en les seves mans, i que simplement doncs m'agradaria poder parlar de totes les coses i poder solucionar aquesta situació.
Doncs la veritat és que és una pena, i tant de bo que se solucioni aviat. Simplement perquè no m'agradaria acabar amb aquesta última pregunta a l'entrevista, que era el Castellet. Això és una retirada de la Copa del Món aquesta pròxima temporada per aquestes raons, però amb la ment posada en els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022, si tot va bé, igualaràs allà a la presidenta del Consell Superior d'Esports, a la Maria José Rienda, amb els teus cinquens jocs, que es diu aviat, i que m'imagino que és un repte majúscul que tens entre cella i cella.
Mm-hmm. Bueno, com hem dit abans, el que és impossible de fer és el circuit de la Copa del Món. Després, per poder-te classificar per les Olimpiades has de passar per fer les Copes del Món, i per això és tan important, no? Al final, perquè a les Olimpiades doncs és el meu objectiu més principal que tinc ara, i que penso que em trobo en el millor moment en el cicle, que estic més preparada per aconseguir aquest resultat, i penso que és molt possible si realment tot funciona bé.
Doncs tant de bo, que funcioni bé i que haguem de parlar d'altres històries, que serà la millor de les notícies la propera vegada. Caral Castellet, des de Suïssa, un petó enorme. Fins a mitjans d'octubre, finals d'octubre estaràs per allà. Convidada estàs, que et passis per aquí un cop, passis per Sabadell després i xerrem una estoneta amb calma.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i, com ja sabeu, quan vulgueu, doncs... sigui per telèfon o sigui com sigui, doncs, ens tornarem a veure.
Un plaer, una abraçada enorme, sort, ànims.
Moltes gràcies, igualment.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sense pèls a la llengua, la cara del Castellet des de Suïssa. I aquest matí tot això ha estat presentat. El que podríem dir ja és un clàssic de la ciutat, el Trofeu Internacional de Tenis Ciutat de Sabadell Open BBVA, organitzat pel Club Tenis Sabadell, que arriba ja a la seva 27a edició. Sergi Parc, com estàs?
Bon dia, Adri.
Has estat allà esmorzant a la roda de premsa i també podríem afirmar que allò que funciona millor no tocar-ho gaire i el torneig, un dels més importants de Catalunya, seguirà en la línia de les últimes edicions, oi?
Correcte. Com deies, avui s'ha presentat aquest torneig a les instal·lacions del club organitzador, el Tenis Sabadell, en un acte on el cap de taula ha estat el seu president, l'August Serra, i també hi han assistit autoritats destacades com la regidora d'Esports, Laura Reyes, que ha volgut posar en valor la tasca del Tenis Sabadell.
Aquests dies ens representa a la ciutat de Sabadell i ens porta a tot arreu amb el seu campionat i amb aquest event que ha preparat, que ja és la 27a edició, amb la qual cosa és algo que està funcionant i que volem que funcioni molt de temps més i que trobarà tot el suport que pugui des de l'Ajuntament.
D'altres autoritats, Adri, ara sí, també hi ha estat, per exemple, el president de la Federació Catalana de Tenis, el Jordi Tamayo, que n'ha dotat tampoc a destacar el rellevant paper que té l'entitat sabadellenca per contribuir a promocionar aquest esport.
Tot això, tots aquests agraïments, és la prova de la importància que té aquest torneig, però centrant-nos en el format, com es desenvoluparà, Sergi, el campionat?
Poques novetats, com dèiem, en la línia de les últimes edicions, i qui millor pot explicar és la directora esportiva del club, la Yolanda Clamot, que ens dona els detalls del format del torneig individual.
Comencem aquest cap de setmana la fase prèvia. Aquest any és de 48 jugadors. Aquesta prèvia jugarà durant 3 dies, diumenge, dilluns i dimarts. I a partir de dimarts, dia 1, comencem la fase final. Vale? Es disputa la fase final. Aquí, en aquesta ocasió, és de 32 jugadors, 19 que van directament, 6 classificats de fase prèvia, 4 invitacions del club i llavors hi ha que estan reservades per jugadors júniors. Són 3 places amb quadros de 32.
La final individual es disputarà el diumenge 6 d'octubre a 11:45 del matí. Pel que fa a la prova de dobles, té un quadre de 16 parelles i la final es jugarà el divendres 4. En resum, Madrid, un torneig que s'encetarà a partir d'aquest divendres, que manté el format i que està dotat amb $15.000 a repartir.
I que podreu conèixer més a fons a radiosabadell.fm amb l'article que acaba de publicar el Sergi Parc. Sergi, gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
Hola, sóc David Palma, entrenador de l'Estalful Sabadell de Waterpolo i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Tres minuts per sobre de 3:45, deixem el tennis, anem a la piscina perquè l'Estalpul Natació Sabadell ha tancat la seva plantilla amb la incorporació de dues jugadores canadenques. L'actual campió d'Europa apuntala així al seu equip amb l'esperada arribada de Mònica Egens, com us dèiem a Ràdio Sabadell ja fa uns quants mesos, defensora de Boia que reforça aquesta tasca al darrere de l'equip i que ja té experiència a Europa, ja que procedeix de l'Olympiacos del Pireu, on de fet tenia com a entrenador el seu seleccionador al Canadà, Karis Pavlidis. També signa pel conjunt Vall Gurpreet Sohi, jugadora de 25 anys que arriba del Lille, on ha estat campiona de França, però que la 2017-2018 ja va jugar a la Final Four de l'Alen amb el Padova. Com Egan, Sohi també és internacional absoluta pel Canadà, formant part, per exemple, de l'equip que va ser quart al Mundial de fa un parell d'anys. L'atacant va coincidir a Stanford amb les ex del club la passada temporada, Kylie Neuschul i Maggie Stephens, dos reforços internacionals que se sumen a les arribades de la italiana Laura Barzón i la russa Ekaterina Tankeyeva, que s'entrenen des de fa ja setmanes a les ordres de David Palma. Totes dues van disputar l'últim cap de setmana la Copa Catalunya, guanyada pel Sabadell contra el Mediterrani diumenge a Montjuïc, i afrontaran a partir de demà la Supercopa d'Espanya a Can Llong, començant pel debut, precisament contra el Medi. I més coses en futbol sala. L'Escola Pia ja coneix el seu rival a la Copa del Rei. El conjunt de Can Colapi s'estrenarà a la competició visitant la pista del Pallejà, equip que entrena l'ex del Natació Sabadell, Diego Blanco. L'eliminatòria jugarà el dia 16 d'octubre, tot després d'un cap de setmana que ens ha deixat la primera victòria de la temporada del Natació Sabadell. A la segona B, el club es va imposar Cal Balsac per 7-4 al filial de l'Indústria Santa Coloma. Xato, capità dels nedadors, explica que el 4-0 d'inici demostra com van sortir d'endollats.
Potser el partit contra l'Hospitalet vam pecar una miqueta d'això, vam sortir una miqueta relaxats. Ells tenen, la veritat, que un molt bon equip, a Nadal segur, i nosaltres vam pecar una miqueta d'això, de sortir una miqueta, bueno, por, no sé, no t'ho sabria dir exactament, però aquí aquest cap de setmana tot va ser diferent. Des del principi, des d'un bon inici, la primera part va ser molt bona, en quant a tot, intensitat, joc.
La Pia, en canvi, segueix sense puntuar després de dues jornades. En el primer desplaçament de la Lliga, els de Pedro Donoso van caure per 5-1 a Dénia. És la segona derrota en dues jornades d'uns escolapis que són a la cua i que no acaben d'arrencar, com admet el jugador Carles Comadran.
Ja portem bastant temps començant així, perdent els primers partits sempre. Recordo fa un parell d'anys vam començar sense guanyar els 5 primers. Bé, cada any costa més arrencar. L'equip, a nivell d'edat, ja... Bueno, tirem tots més cap als 30 i suposo que també és un dels motius que comença a costar arrencar les pretemporades i agafar el ritme.
Els escolapis rebran aquesta setmana la Unió de Santa Coloma, mentre el Natació Sabadell visitarà el Martorell. Per cert, a la tercera divisió, l'inici no ha deixat cap victòria. Sabadellenca, amb l'empat a 2 del grup de Raon Estudi Barcelona contra l'Arrels i la derrota 2-3 contra l'Arenys del Munt de l'Amics del Pou, Nou Escorial. Una pausa, 40 segons i estrenem secció amb el Sergi Garcés.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que, com dèiem, avui estrena secció. Un cop al mes tindrem per aquí el Sergi Garcés, que ens acostarà esportistes de primer nivell de la ciutat que ja no estiguin a la primera fila. La vida després de l'esport d'elit. El dia a dia després de la retirada com a jugadors, com a atletes, com a nedadors. Avui comencem, per exemple, a les pistes de bàsquet. A veure si descobriu en els primers segons, per la seva veu o per les pistes que doni, amb qui enceta el Sergi la seva secció.
Hola. Soc exjugador de bàsquet professional, sabadellenc, però format a les categories inferiors del Barça. He jugat a diversos equips d'Espanya, Càceres, Bilbao i també a Sabadell. I vaig estar durant molt temps formant part de les seleccions espanyoles en categories inferiors.
Cesc Cabeza, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que podem descobrir qui s'amagava darrere d'aquesta presentació, si és que algú encara no li havia quedat del tot clar. Et veig bé, et veig relaxat, et veig tranquil, enfeinat, això sí, amb el mòbil gairebé a l'orella contínuament. Forma part de la fotografia de la nova vida del Cesc Cabeza des de fa uns anys o no?
Sí, per sort o per desgràcia, però crec que sí. De fet, el meu fill, que té 2 anys, l'altre dia a casa em va sorprendre dient papa, deixa el mòbil, i el qual m'ha fet pensar una mica. Però sí, ara tenim feina i al final és una eina de treball.
Una feina que evidentment continua vinculada al que ha estat gairebé la teva vida des de ben petit, perquè avui hem vingut aquí a Solipadries, hem vingut al pavelló municipal d'esports a fer aquesta xerrada, que em deies que forma part de la teva vida gairebé des que tens ús de raó, per dir-ho així.
Sí, al final a casa es vivia el bàsquet, el meu pare jugava, la meva mare jugava, com a jugadors a un altre nivell, però també el meu pare havia entrenat aquí al Caixa Sabadell, a la Unió de Bàsquet Sabadell, i aquí a Sol i Padrís, quan jugava a la Unió, jo tinc molts records de, doncs, de ser molt petit i jugar molt per aquí quan hi havia la pista d'atletisme, al final doncs, mentre entrenaven, mentre jugaven, i després com a jugador hi vaig poder tornar en una etapa que esportivament no va anar massa bé, però al final doncs, és un lloc on hi tinc molts records. Seran més bons o més dolents, però a mi m'aboca a molts records.
Dels de petit són bons, m'imagino, perquè un quan tampoc no té la consciència real ni aquell punt d'exigència encara de la professionalitat i ho veu gairebé com un plaer, com una diversió, m'imagino que això devia ser, no et dic el pati de casa teva, però si fa o no fa.
Home, tu imagina't un pati d'aquestes dimensions, fosc, que ningú et fa massa cas perquè estan portant l'entrenament, on pots estar a prop també de jugadors que... Hòstia, que els hi tens un respecte i que t'agrada molt tenir-los a prop. Ah, per mi era molt xulo venir aquí a veure entrenaments o a veure partits.
Estem parlant de, si no el millor, un dels jugadors que evidentment més lluny ha arribat en el món del bàsquet en aquesta ciutat. Ja sé que passa per èpoques molt bones, històricament molt bones, amb equips a primer nivell, però el bàsquet era una altra cosa. Si ho considerem bàsquet modern, t'hi veus reflectit en aquesta fotografia que dic, de ser un jugador que evidentment ha arribat al màxim?
Bueno, jo el que sí que sempre he pensat és que jo he fet tot el possible per arribar al més amunt possible, i dintre d'aquesta carrera doncs, hi ha hagut altibaixos, però tinc la satisfacció de que no ha quedat per meva. O sigui, jo en aquest pavelló he vingut a fer hores i tirs voluntaris i a recuperar-me de lesions a Sabadell, i fins i tot quan jugava fora de Sabadell també ho feia servir com a espai per recuperar. No ho sé, crec que a Sabadell també hi ha hagut bons esportistes, bons jugadors. L'Oriol Junyent, al final entenc que és el jugador que ha tingut una trajectòria més llarga, però també tenim el Quique Moraga, el propi Jonathan Ramírez, que potser no ha jugat a categories en altes, però és un mite dintre del món del bàsquet. Bueno, crec que a Sabadell hi ha material i també la meva il·lusió és que en el futur també surtin jugadors que puguin arribar a l'elit.
Com recordes aquells temps de CB, recordo per Bilbao, aquella aventura de veure primer fora de casa, que això ja de per si ja és una aventura, a més quan un és jove també és una aventura molt, molt especial, però clar, el fet de tastar màxima categoria, ara tires la mirada enrere, Cesc, i com ho vius tot plegat?
La CB per mi va ser un somni, perquè al final és molt difícil arribar-hi quan surts del paraigua d'un equip de cantera, no? La trajectòria normal és debutar-hi des del Barça o des de la Penya, des del Madrid. Jo en aquest cas jo no vaig poder debutar en el Barça i vaig haver d'anar a fer la mili a l'Alep Plata, a l'Aleport, a Cornellà, a Càceres, a l'Aleport. Llavors el fet de poder rebre l'oportunitat de poder jugar a CB per mi va ser un somni. I poder estar al costat de les estrelles que hi havia aquella època, doncs és una cosa que recordo amb molt carinyo. Després aquí em va venir la segona lesió de genoll i també tot es va torçar, però al final per mi és l'haver assolit una fita, que era jugar a CB, i aquella espineta de no haver-m'hi pogut consolidar, no? Però jo estic molt content amb la trajectòria que he tingut.
Hem sentit al principi que et presentaves una mica i evidentment quan escolta així per sobre pinzellades del que ha estat la trajectòria del Cesc Cabeza, hi ha un moment, allò que potser pels que ho hem vist des de fora o hem viscut després des de fora, en el seu moment va ser una gran fita, m'estic referint evidentment a aquella generació dels juniors d'or que se us va batejar. Ara fa poc hem estat de celebració i a més jo crec que el Mundial de la Xina no sé si us ha tornat a posar una mica a part d'aquella generació, no a tots, però sí el record del que va ser el primer gran moment de creure'ns-ho, més enllà d'alguna medalla com la de Los Angeles, etc. Però el gran moment de creure que el bàsquet espanyol tenia una fornada que ens faria il·lusionar.
Sí, jo crec que allà molta gent va obrir els ulls i va veure que aquí venia una generació que era capaç de guanyar Estats Units. És que guanyar Estats Units ara és molt difícil, però és que abans era impossible, era una cosa que era impensable. I jo vaig tenir la sort de poder entrar a formar part d'aquell grup, que no és la meva generació, jo sóc un any més petit, jo era del 81, i a la meva generació, la del 81, no, la nostra màxima aspiració en els europeus era treure medalla, i no la vam treure mai perquè perdíem el partit de quarts. Llavors entres en el grup de la generació del 80 i et dones compte que allò és una pel·lícula totalment diferent. Jo des del primer dia recordo una conversa a l'avió amb el Juan Carlos Navarro anant cap a Madrid,
on ella em deia, què, vienes a ganar un Mundial? I jo pensava, però què diu aquest tio? Sí, aquests tios van a guanyar el Mundial. I sí, sí, des del primer dia a la concentració ells tenien aquesta confiança d'haver sigut campions d'Europa l'any anterior i al final, sí, sí, vam quedar campions del món.
Vist en perspectiva, i ara que serà fàcil perquè quan la vida ja ha passat i has tingut seguretat, va ajudar l'etiqueta de ser un júnior d'or o va perjudicar o indiferent? No creus que hagi influït en res, ni en bé ni en mal a la teva carrera, el fet de ser un d'aquells jugadors assenyalat?
No, no em va ajudar absolutament en res i me'n vaig donar compte aquell mateix estiu, perquè al final recordo un dia llegir un diari esportiu català on parlava de Navarro, Gasol, el primer equip i tal, i posava, i Cesc Cabeza ve per sota i també hauria de tenir oportunitats. I jo ho llegia i pensava, primer, aquest senyor no m'ha vist jugar mai, i segon, jo no estic preparat per jugar al primer equip ni de bon tros. O sigui, jo era un bon jugador d'equip, un bon jugador de bàsquet, en la meva generació, la del 81, doncs era dels jugadors destacats, però en aquella generació del 80, el que hi ha són, doncs et diria, 8 autèntiques superestrelles a nivell europeu d'aquella generació. Llavors, jo ho vaig dir també un dia en una entrevista, no? La 5 anys després o 4 anys després, que hi havia jugadors que eren importants a Europa, la distància que jo tenia en aquell moment amb els meus companys d'equip, potser, pues, no sé, m'ho invento, però ells eren 500 vegades millors que jo, en aquell moment. Pues ara, 5 anys més tard, ho eren 550. Però no és que hi hagi hagut una evolució extraordinària i una involució extraordinària, sinó que simplement les coses van seguir un curs natural, doncs potser amb l'excepció de Pau Gasol, evidentment, però la resta de jugadors les distàncies seguien les mateixes. I a mi esportivament aquí se'm va posar en un sac que no era el meu.
També amb aquesta perspectiva i d'algú que segur, per lo poc que ens podem conèixer o molt, que segur que ets dels que ho analitza amb la suficient realitat, punt de realitat, t'ha quedat alguna cosa pendent que diguessis, si ara faig un balanç de carrera, hosti, jo crec que podria haver o podria no?
Mira, és un balanç que fas, evidentment, i una que tinc al damunt és que a Bilbao, quan estic jugant a la CB, a la segona volta no jugo gens, i a més és quan em faig mal al genoll, i em canso de no jugar. I aquí crec que em va faltar paciència, perquè em vaig cansar de no jugar, em vaig operar aquell estiu, però tot i així jo tenia la possibilitat de tenir una oferta de CB d'un altre equip per anar a fer el mateix rol, que era aquest rol de 5 L i 5 pivot, que al final també, doncs, era un rol que jo feia bé dintre de l'equip, però em vaig cansar de no jugar. I paral·lelament a això va sortir l'opció de poder venir aquí a Sabadell, a l'Ep Plata, fixa't el que et dic, o sigui, passar de jugar a CB a jugar a l'Ep Plata, és un salt que no ha fet, o que no fa pràcticament ningú, però el projecte d'aquí de Sabadell a mi també em feia ganes, tenia ganes de liderar una cosa, vaig veure la gent molt, molt engrescada i vaig fer un pas potser molt emocional i molt poc cerebral en aquell moment. I aquesta sí que me la tinc clavada, no? De dir, hòstia, potser hauries hagut d'esperar un any més i veure si un any més acabaves de treure el cap al final a la CB. Aquesta és l'única que moltes vegades la penso. I ara quan veig jugadors joves que tenen dificultats, que no juguen, hòstia, els intento transmetre la perseverança, no? Que al final la marxa enrere sempre la pots fer. I pujar no sempre es donen les condicions perquè això passi. I aquest és l'únic punt que sí que a vegades em tiro en cara de dir, hòstia, aquell any hauries d'haver acceptat i aguantar un any més a la CB a veure si t'hi podies consolidar.
Això ho diu algú que, com hem dit al principi, com va començar des de ben petit, gairebé el primer record és en una pista, veient el pare o veient la mare o veient a tots dos o venint als entrenos, i el bàsquet ja formava part de la vida a casa, i que ara el bàsquet continua formant part de la teva vida i amb aquest grau d'experiència que, com dius, d'assessorar a gent jove o gent ja no tan jove i molt professional, i també des de la perspectiva d'algú que ho ha viscut. No sé si això et dona també un caché dintre d'aquella conversa en un moment donat amb un professional o amb un jugador que ho vol ser, de dir, aquí hi ha algú que ho ha passat molt bé, que ho ha passat no tan bé, que les ha viscut en tots els sentits a la vida professional.
Sí, al final tu pares a pensar i he jugat pues, a totes les categories professionals del bàsquet espanyol, he tingut dues lesions de genoll, una cada genoll, en dos moments molt diferents. Sempre explico que quan jugava al Barça el meu hospital estava ple de gent que venia a veure'm, i quan vaig jugar aquí a Sabadell i em vaig lesionar van venir dues persones a l'habitació. Vull dir, és molt diferent la realitat. I ara això s'accentua, perquè al final ara vivim una època on la gent jove busca molt la immediatesa. Abans era diferent, ara tot està a l'abast, tot ho poden tenir de seguida. Llavors, aquest punt de la paciència, de que cada jugador entengui que està fent la seva pròpia marató, que això no és un sprint, és una cursa de fons, i que sobretot en aquesta franja dels 18 als 23 anys, fins i tot diria 24, aquests 5 anys, hi ha molts altibaixos. I aquí és on t'has de mantenir fort i intentar creure en tu, perquè cada vegada més tenim exemples de jugadors joves que s'acaben perdent i jugadors que no despunten tant quan són tan joves que al final els acabes veient tenint trajectòries a l'ACB, potser no sent internacionals, però tenint trajectòries de 10-12 anys a primera divisió.
El fet de que no hagis deixat el bàsquet mai, des de petit fins ara, en diferents facetes, diferents llocs, en diferents posicions i diferents perspectives, ajuda en allò que es diu el dia després? És a dir, quan un ja ha de prendre la decisió, o el bàsquet el retira, o ell decideix retirar-se del bàsquet en actiu com a jugador, ajuda el fet de no perdre aquesta vinculació, a que tot sigui una mica més fàcil, adaptar-se a la nova vida, a la vida civil, si m'ho permets dir així, si és que ho has deixat en algun moment de ser-hi?
No ho sé, jo en aquests anys el que sí que crec, i perquè he vist casos, crec que el que sí que t'ajuda a adaptar-te és no haver estat una estrella, o sigui, no haver sigut un jugador talentós. Jo no he sigut un jugador que em consideri talentós, crec que he sigut un jugador que he sigut molt bon jugador d'equip, entenc, i això t'ajuda. Si vols, digue-li que has sigut un jugador d'elit mediocre, digue-li, i això crec que t'ajuda, perquè et fa entendre que fora del bàsquet, independentment de lo que hagis sigut abans, no ets ningú. O sigui, vagis on vagis, començaràs de zero en la feina que et toqui. I si la vols fer bé, hi hauràs de dedicar hores, t'hi hauràs d'entretindre. I això sí que penso que m'ha ajudat. Les lesions m'han ajudat molt. Això també en aquell moment no ho perceps així, ho perceps com una gran desgràcia, no? Però sobretot la segona, que t'agafa més madur, que m'agafa amb 26 anys, i ja la segona lesió m'agafa en un moment on el bàsquet espanyol comença a trontollar, comencen a haver-hi molts impagaments a les segones divisions, començo a veure que amics meus que són més grans que jo es retiren i no saben què fer amb la seva vida, i m'agafa un moment de pensar molt, i llavors allà és quan jo, en aquell moment, jo sempre havia dit que em retiraria als 38, als 39, fins que el cos aguantés. Jo, jugar a bàsquet m'agrada, i m'ha agradat molt, però en aquell moment començo a pensar, et retiraràs abans. Et retiraràs abans perquè començava a veure que què haig de fer, ficar-me amb 34 anys o 35 al mercat laboral començant de zero? Prefereixo ficar-m'hi molt abans i després, quan ja tingui els 34 i 35, poder tenir ja una feina que pugui ser estable o reconeguda. I aquest cuc que es va ficar aquí durant la segona lesió no me'l vaig veure mai de sobre, i en part va ser una mica el que em va portar, doncs, després a, quan va néixer tot el tema de Sant Nicolau a Lliga Eva, doncs a fitxar-hi, a involucrar-m'hi molt, també no només des de la pista, sinó també des del despatx, però tenint en compte que per mi ja el bàsquet passava a ser un hobby, i tant de bo pogués durar molts anys aquí a Sabadell i a casa meva, i fer-ho créixer el més amunt possible, però ja havia de començar a pensar en una altra cosa.
Gairebé per anar tancant, ara que tornen a sonar les campanes aquí de Sant Oleguer, m'has parlat abans de la família, és a dir, d'aquest nou nucli. Es casa el Cesc Cabeza fa poc, té una criatura, un nen de 2 anys, que em deies, ja m'ha dit del mòbil, ja comencem a tenir un problema, va, que et posi un altre problema o no, perquè ara faré també una lectura molt en primera persona del singular, els que hem jugat a bàsquet, els que d'alguna manera, evidentment, molt lluny d'aquesta, entre cometes, mediocritat que diu el Cesc Cabeza, que per ell, de la seva carrera, t'hi veus sent el pare del jugador també o no? Te l'imagines o és massa d'hora com per imaginar-te pel·lícules? Tu que li dones voltes a moltes coses, has visualitzat aquest escenari o encara no?
Mira, és una cosa que em fa ser respecte, perquè al final jo ara dedico moltes hores al bàsquet i tinc amics que dediquen moltes hores al bàsquet i són pares i o es passen de rosca intentant fomentar aquesta passió en el seu fill o els hi passa també un efecte contrari, que és que el nen associa que el papa no hi és perquè està a bàsquet. Llavors això genera cert rebuig. Jo intento que ell faci el que vulgui, i no és un tòpic, que evidentment aquest el diem tots, però m'agradaria que jugués a bàsquet? Òbviament, sí, és el meu món i em faria molta il·lusió. Estic content de veure que el meu fill ara, quan a vegades m'acompanya a un partit, no s'avorreix i li agrada? Molt. Em cau la bava quan el veig a casa amb la cistelleta que té l'habitació tirant i dient-me que el miri perquè tira? Sí. Però al final sí que m'agradaria intentar que ell decideixi que faci l'esport que pugui, si pot ser d'equip, doncs millor, i si pot ser bàsquet també millor, però que sigui una decisió seva.
Déu-n'hi-do, té aquí com a mínim tots els paràmetres, avi entrenador, pare jugador, pare ara representant o com a mínim en aquesta agència d'assessorament a jugadors. Per tant, si vol ser, pot preguntar el que vulgui, que té tot el ventall de possibilitats, el té ben cobert com a mínim per rebre bon assessorament i bones idees, i en aquest cas també bones reflexions. Veurem, que això queda molt recorregut encara per veure, i segur que tocarà gaudir-ho. Cesc Cabeza, gràcies, moltes gràcies per aquesta estoneta, ja que continua gaudint del bàsquet, ara des del despatx, era una altra faceta, doncs ja has arribat a tocar també una altra faceta i que per molts anys puguem disfrutar-ho. Gràcies un cop més.
Moltes gràcies a vosaltres.
It's available in the foyer. Not much for a live as well, you know. All right, it's a lot. It's very hot there. He changes mental in 3 weeks. What do you think plays for this rubbish? I'll make the money back, you know. I told him. I said to him.
L'Always Look on the Bright Side of Life és la cançó que ha triat el Cesc Cabeza, entre d'altres també amb el Soldadito Marinero que arrencàvem amb el Fito i Fitipaldis i la Revolució Sexual de la Casa Azul, tres cançons triades per l'exjugador, entre d'altres del Bilbao Basket o de Lima i Sabadell Gaps, amb el qual hem estrenat aquesta secció. No sé si heu estat atents al principi, si l'heu encertat o no, quan ha dit allò d'exjugador, que ha estat al Càceres, etc. Un cop al mes, el Sergi Garcés amb esportistes d'elit en el seu dia, com el cas del Cesc Cabeza, per conèixer una miqueta aquesta trajectòria en general i també què és de la seva vida. Per tant, tindrem el Sergi enfeinat buscant racons especials per ells. Avui, per exemple, al pavelló municipal, al Palau Municipal d'Esports de Sol i Padrís, fins i tot amb les campanes de fons i amb aquestes cançons triades pel sabadellenc. Fem un cop d'ull al menú del dia, no d'avui, sinó el de demà. Demà torna als entrenaments del Centre d'Esports Sabadell. Veurem si aquesta incògnita de com es troba Los Arcos acaba resolent-se o no, si la Federació Espanyola de Futbol passa per allà o no, i si coneixem una mica més d'informació de com es troba. Avui escoltàvem Antonio Felices, el president del conjunt escorpí, i demà seguirem el dia a dia del Centre d'Esports Sabadell buscant, per exemple, ex del conjunt alacantí i del Centre d'Esports, per exemple, Juanma Cruz, ara entrenador del segon filial del Càdiz. El tindrem en directe aquí a Ràdio Sabadell. Farem també un cop d'ull a la preferent femenina amb la derrota del Sabadell a Lleida al camp de la MB per començar la Lliga, i també a la segona catalana. Enguany amb tres representants de la ciutat, també a l'estrena de la temporada aquest cap de setmana dels equips de voleibol del Club Natació Sabadell, i entre d'altres felicitarem el Jordi Morales, demà sí, el campió d'Europa Paralímpic de tenis taula per equips, jugador del Club Natació Sabadell.
Hotel Suís.
D'aquesta forma posem el llacet al punt i final al programa d'avui amb el Roger Benet al control de so. Si voleu tornar a escoltar a l'Ian Macay, a l'Òscar Rubio, l'entrevista que hem fet amb Caral Castellet i els problemes que l'han deixat sense circuit de la Copa del Món de Snowboard, o aquesta última conversa que mantenia el Sergi Garcés amb el Cesc Cabeza, radiosabadell.fm. I si no, a través de Twitter ens podeu trobar @radiosabadell. Que vagi molt bé, una abraçada enorme, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.